Mims, Max,
Viajes, Ilusionistas.
Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tots en l'aire, quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. I somiant que tu remes amb mi, fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai.
Bé, bon dia a tothom. Avui comencem d'una manera diferent. Ja sentiu que la música és diferent, no té res a veure amb De tots los colors, perquè la Rosa Gairal doncs, no hi és perquè doncs, la reclama el 3, com que està posada en tants llocs, i avui va d'estreno de teatre, que és, fan els seus... Quants anys? Jo no me'n recordo. 20 anys. 20 anys de teatre i ho fan a Tarragona. Clar, tots aquests dies no he estat perquè ella està tancejant i avui doncs, m'ho toca, m'ha tocat lo bé a mi i presentar doncs, els que estem aquí, que hi ha la Blanca, com no, i el senyor Risueño.
Grup de teatre, Montserrat, potser es diu...
Com se diu?
Grup de teatre 45 RPM.
No me'n recordo mai, fill,
sí,
d'aquests números.
Saps allò dels discs?
Tinc tants números al cap.
Petits, allò del duodinàmic d'aquella època, petitets.
Sí.
Els discos petits,
sí. Sí.
Doncs 45 revolucions per minut.
Ah, sí.
Doncs el grup,
nom...
el grup de
teatre, hola, n'hi ha un que s'atipa ja.
Grup de teatre,
sí.
45 RPM de Tarragona.
Vale.
I
jo
d'entrar
sí, aquest
teatre
títol
nou,
del
el teatre
nou de Tarragona, doncs sí, sapigueu sí, que avui, aquest vespre, a les 9:30 o les 10, em sembla que era, doncs actuen a Tarragona. I per això no he vingut, clar. I llavors, doncs, bueno, doncs començarem així com una mica revolucionats, ja que has dit de les revolucions, perquè és l'últim programa que fem en directe. Teniu telèfons de la ràdio, que sabeu els qui són, no? Recordo, per això, 977-83-00-44 i 977-83-11-35. Fa molt bon dia, estem a l'estiu, han passat Sant Joan... Demà Sant Pere, escolta, tothom anem així com una mica...
Tinc aquí una cosa de cuina.
Sí.
Que me recorda amb una pel·lícula d'en Jalillo que es titulava El negro que tenia l'alma blanca.
Oh, que bonic. Veus... Oh, escolta, se li pot dir que és que la Blanca mos ha portat un detall.
Com se diu això, Blanca?
és mascarpone posat dins una terrina de mascarpone, ja us dic la recepta, 50 grams de sucre, es barreja bé i es pot posar amb xupitos de pasta de full relleno de xocolata, o sigui, amb xocolata, que ja van fets.
Xupitos, se li diu.
Sí, hi ha uns petitets, el que jo no en trobo aquí, saps? Vale. I he trobat aquestes que són com les margarites més grans.
Sí, això que ja està fet, això.
És pasta de neula amb el xocolata fet, que ja va fet, i a dins hi he posat el mascarpone barrejat amb el sucre, i és bastant bo.
Si no, la
i fàcil de fer, és un postre, pues mira, que és.
Vull fer una pregunta. En alguna ocasió, aquest mascarpone, que té una carcassa molt sòlida, molt reforçada, sí. Unes gotetes d'arxer fresc, què tal?
Pues jo em sembla que també estaria força bé, eh?
Sí, bueno, aquí, dintre aquí...
I virutes de xocolata per damunt, va. Inclús...
Una
alguna barreta o alguna cirereta.
Alguna cirereta.
La decoració
també.
És molt al gust de cada gust.
És personal.
Eh? Hi ha bastonets d'aquests de xocolata que hi ha gent que els clava allí, amb aquests, almenys amb aquests llarguets xupitos,
ah, vale.
D'aquests, si no em trobo, si no és el Corte Inglés. Aquí n'hi ha molt poc de, per poder trobar d'aquestes que ja van preparadets,
sí.
Que són els gotets molt monos i queda més...
Més presentat,
més
però
bueno, més ben presentat.
Quan ell ha vingut amb tot això, dic, ai, senyor, que avui...
Mascarpone seria una cosa que ve d'Itàlia, això?
Sí,
sí, sí, sí, sí, mascarpone. Total. I d'això és el pastís típic, el tiramisú, que el fa tothom.
El tiramisú,
és
que, jo el faig.
És el que es posa.
Sí, sí.
El carpone, que és la carcassa, i el masc, el que hi ha dins.
Sí. Que bo, que... Ai, ai, ai.
No, si sí, avui era... Si tenim el risonyo aquí, estem arrisonyades totes.
Totes no? Contentes, això... és l'alegria de la ràdio.
Sí, és el rissenyor de la ràdio, que l'altre dia a mi em van dir, és que el rissenyor, dic, el senyor risonyo, estava parlant de vostè, sí, amb una persona, i em va dir, ai, mira, el rissenyor és un moixó. I clar, bueno. Em vaig quedar, dic, bueno, sí, és veritat. Bueno, doncs avui comencem... Com comencem? Amb el senyor Risueño?
Bueno, si voleu,
sí.
Jo com que seré un temps breu, avui, per ser diferent de cada mes, perquè ja sabeu que he fet establiments, he fet un recés, o sigui, un paro, perquè, a veure, no tampoc tenia, tinc uns dies molt atrafegats,
sí.
I vaig pensar, no de forma egoista, sinó de forma maca, de parlar del CD, i contar-vos als oïdors i a vosaltres, i que vosaltres me féssiu alguna pregunta, de, per exemple, on vam anar el dia 10 de maig.
O jo què sé, escolta, que tinc... Ah, vale. Em vau anar el dia 10 de maig, senyor Risueño.
Això, digue-m'ho, que
volem
saber.
Estic així com intrigada, jo.
La fotografia que tens...
Perquè tinc, sí, aquí tinc una foto que surt el senyor Risueño amb el seu...
Grup.
Amb el grup,
grup.
De... Com se diu? Déu de veu?
Les veus de Reus.
Les veus de Reus.
Sí. Però, diguéssim, aquí el que vam fer és aprofitar tot un dia,
sí.
De matí tarda i nit, no? I ens vam quedar en un hotel a Palafrugell, d'aquests hotels que són bastant econòmics actualment, que no hi ha restaurant, sinó que hi ha una, més una mica de, per fer l'esmorzar, però que són molt moderns i tal. I es va sortir molt bé de preu. Llavors, el que vam fer és quedar-se el dia 10 i ja dormir, i l'endemà no,
i endemà actuar, no cal, i no cal anar desesperat.
No cal anar per la nit a conduir. Vam fer una actuació en directe a l'estudi de ràdio Palafrugell. Palafrugell, vam cantar 6 cançons, però en viu, a través d'un estudi com el que estem ara, amb un programa que es diu Fleume seria una tertúlia de gent.
Fleume?
Sí.
És que Fleume, jo, vaja, el meu argot...
Fleure.
Fleure, perquè dic Fleume, sí, una persona Flaume és una persona...
Fleure, allà va Empordà...
Sí. He de buscar això al diccionari.
Hi ha diverses variants... Diguéssim, el conscient és una tertúlia de gent que es queden a sopar i canten unes cançons i tal. Llavors vam dinar al restaurant que hi ha allí a la plaça de Palafrugell, i a la tarda vam anar a la ràdio L'Escala, a l'Escala.
O sigui, anar a veu de ràdio, d'emissora sí, en emissora.
Sí, allà també es van fer el mateix, van cantar 5 o 6 cançons, van parlar del nostre grup i tal, van parlar dels Xiquets de Reus, que eren tres fusters amb una història autèntica, que el 1892 van anar a Calella i van deixar una sèrie de cançons, com per exemple Les Plaies de Salou, Bergantín, una història autèntica. I després de la nit vam anar al restaurant de la Vella Lola, que hi van molts grups de veneres.
L'onòmia és...
Ara ja no està a Calella, del Palafrugell, sinó que està en un poble molt a prop, que es diu Mont-ras, que està tocant a Palafrugell, està allí mateix.
Vale. Però, com Marçà Falset.
Sí, justament.
Tipo així.
És molt gran, hi havia unes persones sopant i nosaltres vam cantar en directe i llavors l'amo del restaurant hi vam fer un dibuix perquè era el nostre 15è aniversari i ens va acompanyar un xicot que es diu Carrion, que és de l'emissora Ràdio Estel de Barcelona, que està a la plaça de Sants, no gaire lluny del Can Vies.
Vale. Bueno, doncs pues així... Però si esteu a dalt de tot...
Esteu...
Un record molt maco. Llavors vam passar el 28 de maig, que vam presentar el CD al Bravium.
Al Bravium.
Doncs bé, estava, hi havia 100 persones, que nosaltres considerem que està prou bé, avui en dia tal com està la cosa.
I tant.
I el 23 vam anar a l'Arbuset, un poble que té 35 habitants.
35?
Sí, hi havia 100 espectadors.
Déu-n'hi-do, si té 35 habitants hi havia 100 espectadors.
Però venen de Montroig, venen de
Cambrils, hi havia 20 del costat.
Sopen amb una ocasió al celler.
Vale.
I l'endemà la trobada a la Palma.
Sí, a la Palma.
Llavors, si voleu, podríem escoltar una mica el CD.
Molt bé.
A veure que la primera que surti.
Vinga, Jordi, que tenim avui el Jordi Borja de tècnic.
Yeah.
El podríem escoltar tot sencer, però bueno, ja la gent també ens coneix una mica, sobretot aquí pel set. I també em fa goig de dir una cosa. Enguany anem a dos llocs que no havíem anat mai, i això també és molt interessant. Portem 550 actuacions.
Déu-n'hi-do.
En 15 anys.
15 anys.
Estem a punt d'arribar a les 600 actuacions. Però hi ha pobles o hi ha poblacions que no havien anat mai. Enguany anem, ara dir els llocs on hi hem anat altres vegades. Anem al Lloar i anem a Torre de Fontovella.
Ai!
I escolta, fem un doblet, fem a la nit. A la tarda en un poble i a la nit en un altre.
Un altre.
Al Lloar a la tarda i a la nit Torre de Fontovella. I llavors me fa el goig de dir, que no s'havia anat mai, que anem a la Vilella Alta, que no hi havíem anat mai. I llavors el 30 d'agost també ens fa molta gràcia, perquè és un lloc que també sé que hi ha molta tradició de música i de músics, que és a Flix.
A Flix.
Anem a Flix el 30 d'agost.
No havíeu estat mai allí.
Mai.
És la primera actuació.
I llavors en un lloc que no hi hem estat mai, que esperem que no sigui l'última vegada, malgrat estigui prop del mar, que és el Serrallo.
El Serrallo no ho
sí.
ha estat cantant?
No ho ha estat.
Mai.
El Serrallo... Ha anat a Palafrugell.
No, ha anat a Tarragona a cantar, fa anys, molts, molts, 12 o 14. Però ara feia 12 o 14 anys de sequera que no havíem anat. I estem molt contents perquè anem amb una cantada d'aquestes que es fa cada dissabte d'un grup diferent
sí,
de Catalunya.
Jo, sí, sí, hi he estat alguna vegada.
S'han seleccionat a nosaltres per anar el 19 de juliol, dissabte.
Està bé.
El dia després del 18 de julio, que no és el mateix.
El famós 18 de julio. No, la paga doble.
El dia després de Santa Marina. El dia després de Santa Marina, que consta. El dia 19. A la nit. Em fa molta il·lusió el Serrallo.
Home, el Serrallo cantava Neres.
Claro.
Jo he sigut aquest fi de setmana, el Serrallo. Per Sant Joan.
Anem a altres llocs, però bueno, podria dir que també és una actuació molt maca. El dia 10 anirem a Vandellòs, també anem a l'Almadrava, el juliol, també a Vandellòs dues vegades, i l'11 de setembre anem a un lloc que també és molt proper, que és el barri Fortuny de Reus.
Home, l'11 de setembre és l'11 de setembre, sí, i allí s'hi heu de lluir, eh?
Sí.
Hombre,
cantarem allò que es diu Los Segadors.
Molt bé, molt bé, sí senyor.
Aquell home de Lleida que diu, que fareu Los Segadors? I si senyor, farem Els Segadors.
No, jo també diria, què fareu Los Segadors? Perquè aquí som de Los, també.
Sí, Los.
Ahir la nit, al Teatre Fortuny de Reus, com a vis, es va cantar Els Segadors.
Ja, ja.
I vam veure dues persones de certa edat, plorant.
Plorant.
No. És molt important.
S'emociona, la gent gran s'emociona.
Sí.
A veure, que portem molt l'endins, jo trobo, els catalans, ja, de tot això.
És
que
molt maco.
Jo sento les notícies i la veritat, jo crec que cada vegada més gent que estava indecisa està ja... Ho té molt clar.
Sí. Ho té molt clar.
I que diguin el que vulguin i que peti per allà impeti, al final.
Sí. Serà, però hem de respectar
tot. I amb això s'ha de respectar, sí, perquè hi ha molta gent, molta diversitat, hi ha molta diversitat de cultures, de gent.
La persona que es consideri una cosa, o que es consideri una altra,
tot lo respecte,
o pensi...
S'ha de respectar
totalment,
tot.
Sobretot ara en aquest moment, és respectar,
respectar tothom.
I cadascú que faci el que cregui convenient.
Exacte.
Perquè som lliures, que no és fàcil ser lliure, perquè hi ha una sèrie d'impediments... Que si tu com és que penses així, deixa-ho estar.
Cada no, té el seu pensament,
el seu
i a vegades canvies, evoluciones, canvies...
Sí, canvies d'opinió
i veus les coses,
bueno, doncs,
veus les coses des d'un altre punt de vista.
Que em donéssiu permís de parlar del grup de les Maneres, les Veus de Reus, perquè...
Ah, sí, van passar d'una cosa a l'altra, perdoni vostè.
Ja està, que ja...
Oh, allí, molt bé, molt bé.
I allí també has de parlar d'un establiment, i parlat del que jo faig, doncs contínuament, fa 18... Bueno, es pot dir que nosaltres, quan tres de nosaltres del grup...
Bueno. Ara li volia preguntar, quants anys fa que... Bueno, quan se va formar aquest
mira,
grup?
Mira, nosaltres fa 15 anys que anem com a les Veus de Reus, 15 anys. Però l'Agustí Salom i jo, no t'ho perdis, portem 20 anys.
20 anys.
20 anys. El 1995 vam començar una cursa de veneres amb un nom diferenciat del que portem ara... I són molts anys, són molts anys. En vistes de molts colors, però sempre es queda a la memòria, doncs, que, per exemple, jo sempre dic una cosa, anar a un poble com l'Arboset, de 35 habitants i que estàs presentin 100 persones, sí, això, sí. I vegis que totes les cadires estan plenes, perquè la placeta que era és molt
és petita.
Petita, un escenari que el baixen de l'Ajuntament de Vilanova que no el vol, quan acabes, sembla que comencis. Tens una il·lusió?
Mm-hmm. Sí, jo crec que...
Com més petites el poble,
més petites el poble,
més m'agrada.
Perquè més, més, més. Som més acollidors, no sé, potser...
Sí.
Som més acollidors, som més de casa, sí. Te sents més...
Sí.
Més res...
Sí, mira, no sé, el poble, mira, et dic una cosa, el poble millor no. El poble que jo vaig trobar, una gent que vaig quedar de pasta de moniato perquè... perquè vaig veure una tensió tal, és Poble de Massaluca.
Poble de Massaluca.
Poble de Massaluca. Va, jo no sé si és perquè hi ha una tradició de música, la gent sí. Estava molt atenta, era un teatre, que també fa molt això, amb un teatre tancat, l'actitud de la gent és diferent.
És diferent que en un espai obert.
Sembla, sí, sí. A l'exterior ja hi ha més terrameca,
sí.
Més ara que... Calla, que d'aquí un rato hi ha el rom cremat.
Ara passa
nena,
una
calla,
persona. Ara passa
mira,
aquí, ara passa l'altre, sí, ho és diferent.
I en un teatre, l'actitud de la gent és una mica diferent.
Sí, estan més atents.
Però jo vaig pensar, hòstia, el poble de Barcelona, doncs vaig trobar igual que altres llocs, però més atents.
Ja, ja, ja. No, no, és que és diferent, eh?
Sí.
Actuar en un lloc tancat, actuar a la
sí.
Sala.
Sí, bueno, ja, que distreu una mica. És...
Sí.
Doncs us dono les gràcies i que passeu un bon estiu, eh?
Gràcies a tu.
Igualment,
senyor Rissuenyo.
Quan la vegis sola, prop la quietonada, porti la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça energia i que penso en ella en tot moment.
When you need me there with you I always share.
Bé, aquesta música així diferent, veraniega ja, eh? La Blanca ara ens explicarà uns plats que ha preparat i que ara ens dirà.
Bueno, bon dia a tothom, us desitjo un bon estiu i unes bones vacances i que disfruteu molt. Avui us he preparat uns cogollos, fulles de cogollos.
Ah, és cogollo, jo pensava que eren allò l'altre...
Cogollos.
Vale, cogollos.
Els cogollos ben netets, ben llarguets i ben folidets. I llavors magrana, la desfeu, la poseu a sobre de les fulles, ben posadetes, amb virutes o taquets de pernil serrà, pernil salat, si pot ser serrà i bo, pues sempre tindrà molt més bon. I llavors es rega una miqueta amb vinagre de Modena. És molt bo i és molt fàcil. Et poses un bon plateret en forma de margarita, totes les fulles, així a la magrana, i quedes molt bé,
queda molt bé. I fresc per ara,
fresc,
que és un plat d'estiu.
Exacte.
Això, no?
Sempre s'hi pot afegir més coses, però realment la recepta que jo he provat i que m'agrada és amb magrana i el pernil salat, bo, i amb el vinagre. No vol dir que si posessis una anxoveta i d'això, doncs també, perquè són coses que es poden
personalitzar
molt. Però amb això, amb així sol, així com us ho he dit, és força bo. la membrana...
Fàcil, fresquet.
Fàcil i fresquet, exacte.
I
barat. Llavors també. Això també es va molt bé, a part de ser ara l'estiu, per exemple, quan feu els aperitius de Nadal, poses uns quants de tot això que he anat explicant al llarg de tot aquest temps, i aquesta també es pot agregar, perquè és...
També,
jo, per exemple, me la van posar per Nadal, vull per dir...
O sigui, va bé per hivern que per estiu.
Sí,
vale,
és igual, és
doncs,
igual. El que passa és que ara amb l'enciam pues, es presta més.
Bueno, clar.
Sí. Ara després us volia dir uns musclos que faig molt bons, que me'ls van dir una amiga meva i resulten molt, molt bé. Són una miqueta més...
elaborats.
Sí, una miqueta no? més elaborats, però no és difícil, eh? Els musclos els renteu, els deixeu a banda. I llavors poseu el mini pímer per triturar un tros de previna vermella, prebot vermell, mitja ceba, bastants alls, 5 o 6 alls, bastant julivert i una tomaca sencera, madureta o no tant, com vulgueu, madureta. Llavors ho tritures tot, tot ben triturat. Llavors poses a calentar una mica d'oli amb una cassola i tot això que hem triturat es va poixant, ho fem poixar, ho fem sofregit una miqueta, amb una miqueta, molt poquet, de pebre negre i una mica, que això m'ho he inventat una mica jo, no era així, de posar-hi una mica de vi, perquè jo a tots els sofregits hi poso un xorret de vi blanc, o vermut, el que vulgueu.
Vinegre no el fa servir?
No, vinegre no el fa servir mai, fa vermut o vi blanc o cava, fa molt, vull dir, és el que més.
Però pregunta, vi del xef? Vi del xef?
Sí.
També?
Sí, sí. És un xorret de vi per no res, una xispa, vull dir, dona un...
Aquell vi que és de tal, de cuinar,
sí,
no?
Sí, exacte.
És
per donar-li un toquet al sofregit, que això ho faig en tots. I llavors això se va poixant una miqueta, i quan ho tens una miqueta ja tires els musclos i es van obrint i van agafant, els vas passant i van agafant tot el gust d'aquest trituradet i d'aquest poixadet. I surten boníssim. Llavors ja ho podeu posar en una bandeja i que tothom a menjar, i és molt bo.
Doncs pues tampoc és tan...
No, és
fàcil.
És tallar això, triturar-ho, sofregir una miqueta bé perquè no et quedi res cru, perquè el que tenen els sofregits, si els vols veure bo, és que... I llavors que els musclos vagin agafant,
que
per això no s'obrin a banda amb res, ni amb llimona, ni res.
Val.
Se renten, i llavors se tiren a la cassola i mentre se va poixant tot, se va agafant tot el gust i són una passada, són molt bons.
Te puc preguntar una cosa que jo de jovenet veia com la feien a casa, per si actualment se fa o no. Una col... suposo que la partien, llavors la buidaven per dins, l'omplien, suposo que ha de ser de carn picada, no? I llavors la lligàvem amb unes cordes per
fora.
Pues
això és un menjar romanès.
Sí.
O sigui, jo vaig tindre un amic que el va vindre a casa i ens ho va fer i és elaboradíssim. Veus. És una passada.
Perquè això de la col...
Ceba, és un sofregit de carn picada.
Sí.
Si poses ceba, si posa, ells hi posen unes espècies de romania, no, ara no t'ho puc dir perquè no ho sé exacte, però quan la sàpigui, si voleu, un dia us ho passaré, es posa un plat dins a l'olla i això es posa a bullir la col... Lligadeta, com tu has dit,
sí.
Amb tot això dins, i és una passada l'elaboració que té.
El forn.
No, a bullir, com si fessis un caldo.
Escolta, no perquè la meva mama... A veure, aclarim una cosa. No perquè la meva mare fos asturiana, sinó perquè ella sabia molt de cuina, totes les mares, per nosaltres sempre han sigut...
Les millors cuineres
del món.
Sí, és veritat.
Però,
he
de reconèixer que la meva mare tenia... Havia
Gràcia.
Estat inclús a Madrid, de molt jove, en un restaurant, perquè quan baixar d'Astúries, amb la Guerra Civil va fer cap a Catalunya. Però aquest plat, o fer el forn, i recordo que per fora de la col també posava com si fos una mantega o margarina.
Pots dir que...
Sí, perquè la crosta... No.
I ho feia al forn?
Que no fos mantega asturiana, però llavors lligada en aquest fil... Me n'ho acordat amb el primer, perquè clar, eren dos peces que s'havien d'ajuntar, de dins buida, i tot això que et dius, recordo que devia ser així. Però jo parlo dels anys 56,
Ostres,
jo tenia 10 anyets. Ho feia diferent.
I sortia una cosa
clar.
boníssima.
Pues, això també és molt curiós, jo l'he provada, perquè la meva filla tenia una parella que ho va ser, i escolta, quan ho feia, ara, donava molta feina, eh? Aquesta sí que donava.
Bueno, aquest és aquesta elaborat.
Aquesta sorella és elaboradíssima, de Romania. I és el seu, la festa major, diguéssim, és el seu. I la Col, no m'ho pensava que m'agradés tant amb tot això dins i d'aquesta manera fet. No m'ho pensava, i és boníssim, eh?
Veure,
ara m'has donat la idea de que, i és que ho has dit, i només és que la teva mare ho feia amb la mantega i d'això, i aquesta gent la lliga...
Moltes vegades ho va fer, sí.
La lliguen i la posen amb aigua, i perquè no se... Deixes, posin un plat dins que faci força.
El plat dins?
Sí, clar.
Ho fan de diferent manera de com ho feien llavors, en aquell temps.
Posen un munt de rotllitos.
Però de les dues maneres ha de ser...
Posen un munt de rotllitos, saps? I clar, perquè no surti... I és molt rato, el que han d'estar.
És molt rato.
És molt rato, molt rato.
Pensa que la mare tenia fort de llenya, eh?
Sí, bueno, llavors en aquell temps...
I recordo que anava obrint aquelles pestanyes que hi havia de ferro,
sí.
I anava donant-li la volta, i quan sortia allò de dins estava una cosa, i de fora, de dins i de fora.
Sí, sí, doncs pues mira, molt bé. Bueno, doncs pues ja, jo ja he acabat per avui i per aquesta temporada. Sí. Us desitjo, ho torno a repetir, unes bones vacances i un bon estiu. Moltes gràcies
al
Risueño, al Jordi, a l'altre Jordi i a la Montse, que són estupendos.
No,
m'han fet sentir molt bé.
Gràcies a tu, i esperem que el pròxim temporada estiguis aquí.
Haurem d'anar recopilant receptes.
Tu a l'estiu, de tant en tant, tu ara tens de descans, no? A l'estiu, normalment. I llavors tu vas recopilant receptes, perquè la veritat és que mos deixes moltes vegades amb la boca oberta. Sí. I,
bueno.
Una cosa, podríem, jo no t'ho demano, només dic que ho deixo aquí a caure, que podria fer el micro tancat, perquè així seria més discret. Però si a Capçanes, per exemple, hi ha gent que té una tradició d'un menjar, de tant en tant no podries dir això. A tal poble hi ha això.
Sí, bueno, això n'hem de parlar. Això per la temporada que ve.
Que bé, ho haurem de parlar, que sí que fora força interessant. Que...
Set i
sí.
Això, en canvi Bellmunt fan allò altre.
És que el poble no se sap massa que hi hagi una tradició. Se fa molt de tot.
Més que tradició,
però
allò,
si se sapigués,
que es fa això.
Això antigament potser sí que podríem rebuscar una mica,
sí.
Trobar persones grans que diguessin, doncs aquí era el més
típic,
perquè no tenim, així com cada país, cada comarca, i així sí que tenen alguna cosa de dir.
Però ja saps que hi ha llibres d'aquí
de cuina, sí.
De gent d'aquí de Falset que han parlat sobre això, i suposo que també deuen ser discrets en el sentit de dir, fa molts anys que això es feia a tal lloc.
I llavors que no et diguin, no és teu, no?
Que vol dir que no es fes en un altre lloc, també.
Exacte, que no diguis, escolta, no és vostre això, que nosaltres aquí... Per això et dic que...
Llavors aquí ja hi entraríem en polèmiques.
En polèmiques, que ha tingut, que et busques una miqueta de...
Bueno, però també està bé entrar una miqueta en polèmica sense cap guerra, no? Entre cometes. I llavors també està bé discutir una mica...
Tu vas a Tarragona en un bar i dius, posi'm un masclet.
Què és això?
Bueno, els de Tarragona podria ser que diguessin el del bar, escolti, per un masclet vaig a Reus, aquí a Tarragona tenim la mamadeta.
Ah, sí?
Sí, és jo,
la mamadeta.
Estic en el visió.
La mamadeta a Tarragona és xartrès amb gel granissat, però xafat.
Picat,
és com...
Granissat i llimona. Granissat i llimona i xartrès.
I el masclet és prim amb vermut.
Vermut Rofes, Miró, o quina classe de vermut?
Tots
perquè ara
vermut,
és arreus a tots els aparadors i en tots els vermuts. I la marca Rofes, jo, escolta, és que jo a mi me té...
O sigui, l'arreus has dit que és vermut?
Vermut i plim.
Què és plim?
Plim és fantasia de frutes. Que, home,
és com què, Jordi?
Tu ara...
Un suc de fruites.
És una...
El Jordi ho sap tot això també, eh?
Suc de fruites.
Segur que ho ha catat.
Plàtano, pinya...
Sí, sí.
I efervescent.
Fruites tropicals.
Sí. Plim. Home,
plim.
Fins ara hi ha hagut una mica de polèmica, perquè els fabricants que hi havia, penso que era cap a Barcelona, doncs no li volien pagar la patent al senyor Olesti, que era l'amo de la patent del plim, perquè consideraven que la gent ja no comprava perquè es digués plim, perquè a Barcelona no es coneix tant això del plim, i li van posar fantasia de frutes.
Ah.
I aquest home ara els ha retirat el nom, perquè la senyora ha de cobrar. pel nom del Prim, i ara està en consideració per veure si et torna a fer el Prim.
Ah.
Que serà tal com era.
Tal com era.
La fantasia de fruites.
I si tu vas a dir...
La fantasia de fruites i posa'm el vermut.
Amb carbono, amb allò, amb el, com si fos una gaseosa, però de fruites.
De fruites, ostres.
Està bé, això.
Barrejat amb vermut, ah, queda bé.
Quan d'allò que vingui... Ah, a mi Plim.
A mi Plim.
No, és que els van inventar així.
Ja.
No trobaven el nom l'any 24
i
li va haver de dir, no em mereixeu més, a mi Plim.
Mira,
i l'altre va dir, hòstia, Plim.
També això. Si no, les coses surten així.
Parlarem, Risueño.
Sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Vinga, bon estiu, Blanca.
Adéu.
Bueno, aquesta música sí que la coneixeu, suposo. És Volta de Full. Perquè avui hem anat així una mica i hem dit que hem anat
és
com a...
És que no tenim la rosa.
No tenim la rosa i mos fa tanta falta.
Però tenim el clavell.
Sempre n'hi té una per a dir, el senyor Risueño. Samuel, mos hem quedat els dos ara aquí. Bueno, espero que us hagi agradat fins aquí, doncs, el que ha dit la Blanca, bueno, tot això
molt
de...
Molt maco, és molt maco.
Ah, és? Sí. Està molt, molt bé. Bé, no, ara anirem també per l'últim Volta de Full, veurem ara fins... Passarem l'estiu perquè nosaltres, els col·laboradors, també tanquem la paradeta, fins setembre, por ahí, perquè després tot volem tornar amb més ganes, perquè gaudir de la nostra ràdio. I és que durant tot aquest temps, el poder-vos explicar a cada un de nosaltres coses diverses per entretenir-nos, almenys aquest és el nostre repte, entretenir-vos, ara... Us trobarem a faltar també una miqueta. Jo al principi estic així com una mica descontroladilla, no? Perquè està molt bé, com que ho fem amb tantes... Almenys jo, senyor Risueño, jo a vostè no sé si li passa, digue. Però ho faia amb molta il·lusió. Ja fa, potser, fa 8, més de 8 anys que sóc aquí a la ràdio.
Sí.
I cada vegada que he de fer el programa estic nerviosa perquè a veure com sortirà, a veure, mos tanquem aquí, mos fa l'efecte que no mos sent ningú. Perquè com que no truquen però quan me trobo la gent pel carrer ai t'he sentit
no.
I això me compensa
el,
molt
el dia que tu creguis que no és com el primer dia no vinguis més
no,
o sigui que la il·lusió és sempre renovada
tinc més nervis
jo,
que el primer dia
avui que he estat aquí explicant el que m'heu preguntat estava tens el cap aquí i estàs com si fos el primer dia.
Sí, sí, estàs desconnectat totalment del,
pots agradar més o pots agradar menys, però mentre hi hagi aquesta gana d'agradar i esperar que els oients els agradis, això ja és un gran què.
No, a mi el que me...
I aquesta il·lusió que tens tu és aquesta.
M'ompli molt que la gent te pari pel carrer i et digui, oi, t'he sentit, sí, t'he escoltat.
Sí.
Això ja ompli, això ja...
Sí, sí.
Doncs és això, els col·laboradors, doncs ara, doncs, aquests mesos hem estat a proposta, que està tot un plaer, sigui doncs aquesta desconnexió entre locutor i oient per retrobar-nos després de l'estiu amb més força i poder gaudir tots plegats de Ràdio Falset. Jordi, me deixes dir una cosa que sempre he tingut la il·lusió de dir i que mai ho he fet en directe? No m'ho deixes dir? No diré res d'allò, no. Però és que sempre m'ha agradat dir allò de... Esteu en la sintonia de Ràdio Falset, 107.6 FM. Això m'encanta, eh? I dic que l'últim dia ho he dit, tant si em surt bé com si no em surt bé. Ja ho he dit, toma. Bueno, crec que m'he enrotllat massa ara, eh? Així que comencem l'última volta de full de la temporada i començarem, com no, per la foguera de Sant Joan. Perquè hi ha diverses teories que diuen que durant el Neolític ja celebrava aquesta festa, ja que els habitants d'aquella època s'havien adonat que en aquestes dates el sol començava a perdre força. Es diu que aquestes civilitzacions encenien focs i duien a terme les seves cerimònies per tal de donar força al sol. Durant l'època grega i romana també va ser una data commemorada. Els grecs encetaven l'any amb el solstici d'estiu, venerant Apol·lo, el rei del sol, amb unes grans fogueres purificadores. Amb l'arribada de l'Església Catòlica es va cristianitzar la festa relacionant-la amb el naixement de Sant Joan. Podria ser aquest també un dels orígens de la festa. Coneixeu alguns possibles altres orígens d'aquesta festivitat? Perquè avui vaig de preguntes, eh? I us recordo els telèfons de la ràdio. 977-830044, repeteixo, 977-830044 i 977-831135. Bé, ara, si em permeteu, si em permet, senyor Risueño, us explicaré una curiositat sobre els Charles Chaplin, Charlotte. Perquè el famós Charlotte va crear a principis del segle XX un dels personatges més carismàtics del cinema i va interpretar i dirigir alguna de les pel·lícules imprescindibles per a qualsevol cinèfil. La seva manera de caminar, els bigotis i els moviments de bastó van crear escola. Però l'ingeniós director, escriptor i productor va guardar un secret durant molt de temps, fins que durant una entrevista realitzada per el Chicago Herald el 1915 ho va explicar tot. Resulta que va participar en un concurs d'imitadors de Charles Chaplin i no va arribar ni a ser finalista. Els jutges del concurs no el van deixar passar de la primera ronda i li van donar una de les pitjors qualificacions del seu grup. Charles Chaplin va explicar que va estar a punt de donar lliçons de com fer la famosa manera de caminar movent el bastó, però veia que quasi ningú ho feia correctament. Però va desistir i el jurat va decidir que no era suficientment bo. El premi va ser otorgat a un home que es deia Milton Berle. Imagineu-se, que el Charlotte fent el seu propi paper i que no l'escollissin. I va ser ell.
Jo vaig llegir alguna cosa que, com a aportació al teu escrit, aquest concurs que hi va haver, el que va passar és que quan filmaven el Chaplin en aquella època, als anys 20, inclús abans del 20, però bueno, més o menys del 16 al 24, quan ell feia aquell pas amb el Garrot, li posaven més velocitat a la cinta del normal.
Clar.
Llavors ell, quan això ho devia fer davant del públic, com que ho va fer més
clar,
lentament...
No podia fer més ràpid.
No és allò, no pot fer això. Però com podies fer-ho si allò estava filmat
amb més rapidesa.
Revolucions, no? I això és el que vaig llegir en una revista fa temps i he volgut dir això, no?
Sí, està molt bé aquest incís del senyor Risueño. El Jordi, avui tenim el gran tècnic de la ràdio, el Jordi Borja, que va dir, no, és que Taiden... Avui és l'últim dia i avui t'haig de tirar floretes. Ai, sempre te'n tiro, avui encara més. Bueno, anem amb una altra cosa. Molta gent se pregunta moltes vegades per què s'encomanen els badalls. Qui ho sàpigui, que truqui. Jo us diré una cosa, tot en badalla. Nens, jovens, adults, inclús els animals. Tot i així, la raó per la qual badallem és una mica misteriosa i la ciència no es posa d'acord sobre la seva funció ni sobre per què s'encomana amb tanta facilitat. Què? Ja s'estan obrint la boca? Algú badalla? I del costat, què s'ha encomanat? Sembla ser que el badall és el mitjà que té el cos per aconseguir més oxigen per al cervell. Quan badallem, agafem aire a poc i profundament i després l'expulsem. Badallem més... quan estem cansats o avorrits, o estem en una habitació carregada. Allò que estàs carregat i t'entra el badall, mira, obres la boca, i del costat també, l'altre. Veus que tothom està amb la boca oberta i dius, ostres, aquí l'he armat. El badall pot ser símptoma que una persona necessita més oxigen. I si ens rentem la cara o bebem un got d'aigua, deixen de badallar.
Hòstia.
Diuen això? Jo no ho he provat, eh? Jo quan badallo, badallo. I és així. Són curiositats que he anat recollint. I
deu haver casos i casos, no? Sí. De persones.
Home, hi ha persones que potser no necessiten tant d'oxigen.
Però el badall de Badoc no té res a veure. De Badoc no.
El pare de badall a Badoc. Home, això és un altre tema ja.
No.
I aquí ja hi entrem al tema del...
Jo havia sentit que hi ha una teoria... que no vol dir que sigui única, i no vol dir que sigui veritat, que l'atenció que tenim durant el dia, l'atenció de nervis,
sí.
Quan també. vas a dormir, el moment que et poses al llit, no fas uns quants de badalls.
Sí.
I el de costat diu, què passa? I diu, diu que descarregues tot el... aquella tensió que has
tingut durant tot el dia, amb
uns 3 o 4 badalls i has quedat tranquil.
I quan un està molt nerviós, sigui per el jovent, per exemple, per exàmens i així, agafa badalls. I és, no sé, suposo, científicament està provat
així. Que ho pregunti, no? Perquè hi pot haver preguntes interessants.
Sí, i tant. A veure, ara us diré una altra... El senyor Risueño me l'ha endevinat, aquesta. Ja, ho he preguntat a bastanta gent, perquè és que sempre és una pregunta que mos fem curiosament i no sabem ben bé el significat. Què va ser primer, l'ou o la gallina? Vostè què diria, senyor Risueño? I pregunto a tots els oients, truqueu si la sabeu, o se la sabeu, o què es penseu que és, primer l'ou o la gallina? Pire, això és una cosa que sempre... Perquè la gallina, perquè hi hagi l'ou, ha de pondre. Però si no, l'ou, de l'ou neix la gallina, no? Però qui va ser primer? Que...
Hombre.
Això és una pregunta molt antiga, eh?
El gènere humà, no podia ser que de l'Anna i Eva sortigués tanta família, no?
De què? De la gallina o de l'ou?
No, si parlem de persones.
Ah, bueno... A veure, us diré que és un dilema que fa milers d'anys que es pregunta i es debat sense solució, sense una solució aparent. Vull dir, cada qual fa el seu d'allò. Què va ser primer, l'ou o la gallina? El problema és que la gallina fa els ous, però les gallines també venen dels ous. Primer neixen pollets i es converteixen en gallina. Així que, quin dels dos és el primer? Grans filòsofs i científics, com Aristòtels, Macrobio, que no sé qui era, Stephen Hawking, aquest sí que sabem més o menys qui és, no? Han estudiat durant molt de temps el cas, sense arribar a una conclusió clara i provada científicament. Només teories. Recentment, un estudi de la Universitat Anglesa de Hatchwick Sheffield, o que bé que m'ha sortit això, declara que primer va ser la gallina, ja que han explicat els científics, sense una proteïna que es troba als ovaris d'aquests animals, és impossible que es formi la closca de l'ou. Misteri resolt? Pregunto. Però reafirmar la seva teoria de que la gallina va ser abans que l'ou, els científics asseguren que la primera gallina, possiblement, no va néixer d'un ou de la seva espècie. És a dir, que la primera gallina no va sortir d'un ou de gallina, sinó que va ser una mutació d'un embrió d'alguna altra espècie, l'evolució d'un altre animal.
Jo crec que hi va haver un...
Això, deixi'm acabar, això no es pot provocar... això no es pot provar científicament al 100% que va ser així, però sí que és la resposta més aproximada fins al dia d'avui. O sigui, això és un misteri misteriós, no. I penseu, i cada qual que digui la seva.
Puc dir una cosa, pensant una mica, no, des d'un punt religiós, punt de vista religiós no, punt de vista de la creació del món, si hi va haver alguna persona que creés el món, estava cansada, i quan va veure que es va crear el món, estava fins als ous ja. Aleshores, ne va crear tants d'ous...
Que
perquè
estem.
Llavors...
Ai, no, aquí estan les gallines.
Va sortir vagi. Els ous de la gallina, els ous del colomí, del colom,
de la paloma.
Va sortir
de tots els moixons.
De l'avestruç.
També, aquest és gros,
tot, tots són ous, no?
Tots són ous.
Sí, una sèrie d'ous, aquí, perquè estava ja cansat, aquesta persona.
Sí.
I va dir, m'he equivocat perquè m'ha sortit malament.
Es ja, ara actualment me sembla que hi pensen bastant també en ous, eh? Perquè n'estem a estar... Això.
A més que acabeixes que el Salvador Dalí,
sí.
Les muntanyes d'ous que va fotre
sí, però no va pintar cap gallina, eh? Veus? Ell estava segur de que primer va ser l'ou. Ja està, punt. Jordi, tu què penses?
Surrealista.
Surrealista. Oh. Jo no sé.
No, però científicament el que dius tu de la gallina és possible.
Podria ser, però no tenen el 100% segur tot això. Bé, continuem amb la Pepa. Qui era la Pepa? Ai, qui era la Pepa? No, la Pepa. Bueno, jo dic la Pepa, és la Pepa. Perquè jo parlo molt... Xafo molt la, jo soc de Falset, ho sento, mira. No ho sento. Soc de Falset i prou. La Pepa era la nina tradicional catalana.
Ah, sí.
Ah, les nines i les joguines en general han estat des de sempre instruments amb els que els pobles han expressat les seves formes de viure i els seus costums. A Catalunya, entre els anys 1920-1950, la Pepa va ser la nina més popular. Com que estava feta de cartró i el seu preu era molt assequible, molts dels nens i nenes d'aquella època en van poder tenir una. Ara, al Museu de la Nina de Castell d'Aro, s'hi conserven algunes d'aquestes nines antigues i amb motiu del 15è aniversari del museu, un grup d'artistes han recreat 12 models de la Pepa a mida real, o sigui, a gairebé 1,5 metres d'alçada. Imagina't, la gent que ha obtingut pepes, que sou bastantes, no? Imagina't, la nina que teniu, imagina't amb 1,5 metres d'alçada de fer una il·lusió impressionant allò. Hosti. Ojo.
Imagina't.
Jo això quan ho vaig trobar dic, oi, ja he d'anar a Castell d'Aro a veure la Pepa.
Quina cuna.
Sí.
Més gran.
Bé, una miqueta de música així, una miqueta de por favor. Ah, està en bàbia també el Jordi. Una mica de música, Jordi, sisplau.
Say, oh, me tell you to run. Let me see, me buddy, on. Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. Let me see, me buddy, on. Well, I would like to hold my little hand, and we will run, and we will, and we will crawl, and we will. I would like to hold my little hand, and we will run, and we will, and we will crawl. Send me on my way, 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 send me on my way. I would like to reach out my hand. Oh, best say, oh, best tell you.
Bé, aquesta la vull dedicar, aquesta curiositat, bueno, curiositat aquesta d'allò, dels colors, amb una gran amiga, de veritat, de Capçanes, la Carme Marco, que té unes mans que sap fer unes coses. No.
Escultura?
Escultura, a veure. Manualitats i coses, sí, així. Bé. Fan uns centres i la veritat, uh-huh, que... me n'ha fet un, li vaig demanar, no? Encomanat.
Té molta gràcia. Té molta... És un artista, amb una paraula.
Exacte. I fa uns centres amb canyes de bambú i amb soques, amb pedres de colors. Per això, aquesta dels colors, que ara us diré, aquesta curiositat tècnicament dels colors, són les sensacions, que les radiacions de llum produeixen en els nostres ulls. D'entre tots els colors n'hi ha tres anomenats primaris, amb els quals es poden formar tota la resta. Es tracta del vermell, el blau i el groc. Aquests són els tres primers. Els colors primaris és aquí. Si tenim aquests tres colors, podem fer, bueno, infinitat. Aquesta classificació la van fer els primers pintors, els quals havien de fer ells mateixos les pintures, a partir de pigments que recollien a la natura, en vegetals o terres de colors. Els més fàcils d'aconseguir i els que els donaven més joc eren aquests tres, clar. Un cop els tenien, tal com podeu fer vosaltres, barrejant pintures, aconseguint el verd, el podeu aconseguir barrejant el blau i el groc. El magenta, que és com un... El magenta és com un granatós. Està fet amb barrejant el vermell i el blau. El taronja, només cal que barregeu el vermell i el groc. Però en falten dos de molt importants. Sabeu quins són?
Quins són?
Li pregunto a vostè, senyor Sueño.
El color porpra, ho dic bé, eh?
No.
Granata semblant a porpra?
És semblant, però no.
Semblant.
Però falten dos colors dos especials, colors. Que un que dona llum i un que dona foscor.
Violeta?
No. Jo dic que amb aquests vermell, blau i groc es poden fer... Tots, però aquí falta el que li dona la llum i l'altre que ho enfosqueix.
Ai. Ah, el blanc.
Un
el
i l'altre que enfosqueix.
El negre.
Claro.
No el gris, sinó el negre.
Claro.
Mira, és que m'acostava, eh? És curiós, oh, això, no?
És que ara està desembàvia, eh?
Jo ara estava pensant...
Amb els colors. Ara estava barrejant colors, el senyor Resueño.
Tenia clar que faltava el blanc. Sí. Però el negre...
El negre l'ha
deixat... que de vegades amb el blau i una composició es pot fer fosc...
Fosc però no negre.
No negre, sí.
Fosc però no negre. És Hòstia. Curiós, no, això? Ara t'he pillat.
M'he quedat.
Ara s'ha quedat blanc. Que bo. Bueno, continuo, els colors. A més, els associem a les nostres vivències. A veure, també us he de dir, en llum, el blanc és la suma dels tres colors primaris. I el negre és l'absència del color, que és aquí on t'ha enganxat aquí el senyor Risueño. Oh, que bo. Avui, per ser l'últim programa, l'he enganxat. Els colors, a més, els associem a les nostres vivències o emocions. El groc, per exemple, ens pot recordar l'estiu o un moment alegre. El negre, en canvi, ens pot fer sentir tristos. I si no us acabeu de creure, mireu com canvia un paisatge amb color o amb blanc i negre. O sigui, vosaltres mireu una fotografia amb color i una fotografia amb blanc i negre i canvies de sensació, canvies d'emocions. Totalment, eh? Tant amb un quadre, com amb un paisatge, com amb una paret...
Amb colors, te recordes que quan tenim un got de vi negre li posem una mica d'aigua i queda aquell violet aquell tan maco?
Mm.
Veus? I això ho fas amb aigua, és curiós això, eh? Com
I
queda...
I l'aigua és incolora i inodora.
I queda un violeta, sí, queda un violeta, sí. Hòsties.
Es poden fer unes barreges i surten uns colors que dius...
Sí.
Me l'inventé, no? No, ja estan inventats, no? Però te vull dir que... I això és... Depèn de com tu te sents, pots fer un color o un altre. Quin color faria ara vostè, senyor Risueño, en aquest moment?
Home, mira, un dels colors que m'agrada més a mi sempre ha sigut el violeta.
Oi, estem d'acord.
Molt.
I els colors també diuen molt al tal com és una persona. El color, si li agrada el violeta, o t'agrada el blau, o t'agrada el rosa... Això ja parlarem, eh? Els psicòlegs i els psiquiatres n'estudien molt sobre una persona, sobre el color que li agrada.
Sí, sí.
Ets d'una manera o ets d'una altra.
I vas a una tenda, per exemple, Cal Coll, el jardiner. Per fer propaganda. Jardiner, home, està a casa.
Sí, home.
I veus allí una cosa violeta, dius, hosti, una planta.
I tallar, a mi em llama.
Encara que sigui de roba.
Sí, sí, no, llama.
O que no sigui natural. Dius, que maco.
N'hi haurà que li agrada més el blau
cel. El color que també m'agrada molt és els gladiols.
Però els gladiols són de diversos colors.
Sí, però un dels colors m'agrada molt. Perquè si hi ha un vermell...
Hi ha rosat.
I després el que és impressionant és el color del clavell.
Ah, el clavell té infinitat clavell... de colors. Ara hi fan els ingers, igual que les roses, mira. Fan uns ingers i surten uns colors,
mira,
impressionants.
Nosaltres vam tindre les claus d'un convent de Reus, desaparegut ja, que era la Providència, que hi havia monges de clausura, i fa uns anys, quan encara hi havia aquest convent, al carrer Sant Pancràs, cantonada de Sant Carles Sant Josep, prop dels rentadors del carrer del Carme, eh?
Sí.
Estava això. Doncs vam anar quatre persones que teníem les claus. I van dir que per on havíem de passar, perquè clar, estava ja una mica de... Doncs al jardí vam trobar uns lliris.
Lliris, m'encanten.
Una cosa. Com és possible que fes ja més de 10 anys que ja no hi eren, aquestes monges?
Ja.
I que aquells lliris semblava que fossin cuidats cada dia. Una cosa impressionant.
Sí, no, tenen coses, les plantes...
Sí, natural.
Les flors. És que a mi m'agraden molt.
Thank you. tasses fetes i em pregunto si es vol dir que tinc un poc de tot. Voldria ser un bon meteoròleg disposat a confessar una tornada pedra d'os, un bisturí que arriba amb mi.
Molt bé, estem arribant ja a la recta final, o no? Tinc temps encara, no, Jordi? Bueno, bueno, és que ara m'agradaria dir, a veure, una altra pregunta que no truca ningú, però bueno. Qui va inventar la cadira? Ojo, que és un estri que normalment, pues, mos ja sentem, mos sentem a qualsevol d'allò, però com una bona cadira...
Sí, si fotis una pota, malament, però bueno.
A veure, és una part comuna de la nostra vida, la cadira diària. Ai, de la vida diària. Que no hi creiem que sigui res d'especial ni extraordinari. Sempre hem vist les cadires fetes d'una manera o d'una altra, però hem de pensar que molts segles enrere les persones no en tenien, de cadires. I és difícil d'imaginar avui en dia en un món ple de cadires. Però qui va ser la persona responsable d'aquesta meravellosa invenció que guarnés les nostres sales d'estar, menjadors, oficines? No hi ha dades exactes de qui va inventar la primera cadira, o en quin any va ser, però hi ha algunes estimacions. Algunes versions diuen que els egipcis van inventar la cadira perquè alguns arqueòlegs van trobar a les tombes d'Egipte les primeres restes de cadires provenents de dibuixos sobre els faraons egipcis. Altres assenyalen que els sumeris van haver de ser-ne els inventors perquè existeix una estàtua de la deessa Inanna de fa 4.500 anys que jau asseguda en un tron tipus cadira. De fet, mentre la gent comú seia a terra, les primeres cadires es van reservar a les famílies reials. I és que a l'antiguitat una cadira era un clar signe de poder i autoritat. El material predominant era la fusta, amb coixins de seda, pell o tela per a més comoditat. I en el segle XX va produir-se un augment dels materials, fusta, metall, etc., i dissenys, amb la introducció de la ergonomia. Una cadira és un moble on pot seure una persona, generalment amb respatller però sense braços. Es distingeix d'altres seients per la quantitat de gent a qui va destinada. Si n'hi cap més d'una, és un sofà. Per la presència de respatller, si no n'hi ha, és un taburet. Però la no presència de braços, si n'hi ha, butaca. I per què només és per una persona sola? Si és per més persones i sense posar braços, és un banc. En general, disposen de quatre potes. Si bé n'hi ha també versions amb tres, o fins i tot amb una, que es ramifica a la base, especialment aquestes van destinades a les oficines, que són aquestes que van... O sigui, d'una són tres potes amb rodes, no? Aquestes que hi ha a les oficines. Per això ara l'he trobat pensant, una cadira amb una pota, ara aquí, que es ramifica en tres. Ojo, avui vaig molt així, jo, eh? No.
Hi ha fotògrafs que fa més de 100 anys, per fer una fotografia, de certa distància, portaven aquell respatller, que era una espècie de butaca rodona amb un pal que a baix hi havia una punxa per claves a terra i apoyar-se i llavors
per fer la foto
o agafar els prismàtics, sí. O agafar una càmera de les primeres que va sortir, sí. a principis del 1900, no? Això seria ja més tècnic, però clar, això a les cases.
Les cases tenim unes cadires...
El 1900, les cases de, Pairals, hi havia la casa, la clàssica cadira de fusta, boba.
Sí, sí, sí.
Sí, la de hecha de anea.
Anea.
De la boba.
Que era de la boba. Aquestes jo trobo que són de les cadires que potser han predominat més, no?
Ah, el Ginestal, trobem el senyor Escoda, que el 1905 era sillero de anea. Tenia la estructura de fusta, llavors feien amb el bímet o el que fos el cul de la cadira.
No, no. Molt bé, Beno, estem allà als últims minuts. Deixeu-me dir alguna altra frase així, una mica filosòfica. Diu així: el que domina els altres és fort. El que es domina a si mateix és poderós. Si vols conèixer una persona, no li preguntis el que pensa, sinó el que estima. Perquè normalment les coses més senzilles són també les més extraordinàries. Valor és el que es necessita per aixecar-se i parlar, però també és el que es requereix per seure i escoltar. També n'hi ha una que m'agrada moltíssim, que és: no n'hi ha prou amb estendre la mà a un amic en desgràcia, cal també tenir la capacitat de sostenir-la. El món, l'última ja dic, el món és com un mirall que torna a cada persona el reflex dels seus propis pensaments. Fins aquí m'ha arribat. Ens retrobem en un parell més o menys de mesos, eh? Ara us deixem amb l'informatiu i recordeu que la programació d'avui es torna a emetre el diumenge a les 6 de la tarda i els dimarts a les 8. Que passeu un bon estiu, moltíssimes gràcies a tots i fins aviat.
Adéu.
De nos amours, notre bazar, de l'air qui s'envole à chaque coin dans mon pays, du cri du marché, de nos rires à nos soucis. Oui, peut-être, on a peu de blême en s'en voir, en l'air quelquefois dans un quartier, nous sommes plus à l'aise sous le soleil, château moins d'accord dans un lore, tout neuf de ta ville, baissez, j'ai bouillard. Ciència de sempre de la raó davant del cor. Som gent de rauxa, de vida en claró, de sol i compàs, de merder i la nit al carrer.
Le vent du sud, le vent du sud, nous portera haut dans le ciel. Le vent du sud, el vent del sud, el vent del sud, que bufi fort i ens arrossegui, el vent del sud.
Il s'emporte la poussière du temps.
La soute, kabouffi dans le soute.
Aussi loin que nos rêves, aussi loin.
Alvent dans le soute, en la guide dans la main. La brise amb despouillade à nouveaux alcaves.
Le vent du sud, l'air qui balance le soleil dans la nuit, le bruit du silence.
La soute, kabouffi dans le soute. La soute, kabouffi dans le soute.
Et on y va, amb el vent i amb la gent, l'esperit del camí, el sentit o el destí.
Et on y va,
molt més lluny que l'ahir, volarem ben amunt, seguirem amb el vent endavant.
Le vent du sud, le vent du sud, nous portera au dans le ciel. Le vent du sud, el vent del sud, el vent del sud, que bufi fort i ens arrossegui, el vent del sud.
Yes.
guaca, tot m'hi anguin.